Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els que escolteu Ràdio Estel. Comença el programa Economia en valors. Us parla Salvador Aragonès. Avui és l'últim programa de la temporada. També avui és Santa Magdalena. Els d'arreu diuen, per Santa Magdalena, l'avellana és plena. I el diumenge Sant Jaume. Avui intervindrà en el programa Joaquim Ros, exdirigent de Mercabarna, que ens parlarà del futur del planeta Terra, que manca tant d'aigua i que estem en una desertització. Després tenim en Jaume Ferrer, director de l'àrea d'inclusió sociolaboral de la Fundació La Caixa, Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, escriptor i periodista, enginyer industrial i biògraf de l'arquitecte Antoni Gaudí, que ens parlarà de Gaudí i Sant Josep. I ara comencem les notícies de la setmana.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Iberdrola va guanyar 1.538 milions d'euros en el passat exercici, que suposa una baixa del 18% degut a l'increment fiscal que va tenir en el Regne Unit. L'empresa energètica preveu guanyar aquest any, 2021, uns 3.700 milions d'euros i preveu repartir 0,44 euros bruts per dividend l'any 2022. L'empresa immobiliària Renta Corporación, que presideix Luis Hernández de Cabañas, va tenir un benefici de 2,4 milions d'euros i ha anunciat que vol invertir 14 milions en logística a l'Hospitalet de Llobregat després de comprar l'antiga planta de BASF i estar amb una parcel·la de 10.000 metres quadrats i construir-hi un centre de dades i tres naus industrials. El projecte acabarà l'any 2023. La Comissió Europea ha adoptat la nova estratègia forestal de la Unió Europea per al 2030, una iniciativa emblemàtica del Pacte Verd Europeu. L'estratègia forma part del paquet de mesures proposades per aconseguir reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'estratègia forestal aborda també els aspectes socials, econòmics i mediambientals de manera conjunta, amb l'objectiu de garantir la multifuncionalitat dels boscos i posa de manifest el paper fonamental que juguen els forestals. L'endeutament públic espanyol supera els 1,41 bilions en bé de Barcelona d'euros, un 11% més que l'any passat, degut a la pandèmia. Segons l'autoritat fiscal AIREF, s'ha superat el 125% del PIB. Això no es veia des de fa 140 anys. AIREF diu que s'ha tocat sostre i que fa perillar la sostenibilitat de les finances públiques. Amb polítiques austeres podríem arribar a la situació, diu AIREF, la situació de prepandèmia d'aquí a 10 anys. La Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, per la seva banda, diu que convindria anar pensant en una gradual eliminació dels ERTOs i anar suprimint les restriccions per als acomiadaments. Abertis, l'empresa d'autopistes, ha anunciat una retallada de 350 llocs de treball a causa d'acabar-se els peatges del proper dia 1 de setembre. Aquests peatges afecten les autopistes AP7 de la Jonquera a Salou, la AP2 de Saragossa al Mediterrani i la de Montgat a Palafolls. Les indemnitzacions per acomiadaments equivalen a 45 dies per any treballat fins al 2012 i 33 dies a partir del 2012. L'empresa belga Punch especialitzada en indústria del motor, va confirmar que presentarà el seu projecte industrial per les plantes que deixa Nissan a Barcelona el proper 31 de desembre. El projecte suposa una inversió de 650 milions d'euros i la creació de 1.000 llocs de treball fins al 2023, que pujaran a 2.000 fins al 2025. L'empresa belga pensa fer-se amb les fàbriques de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac, les tres que deixarà Nissan. L'empresa belga Punch vol desenvolupar diverses tecnologies basades en l'electricitat i l'hidrogen verd, deixant a banda les energies contaminants. L'empresa belga també té com a proveïdors, entre d'altres, General Motors, BMW, SAIC i Shagan. També s'han sumat al projecte de la reindustrialització de les tres factories de Nissan tres altres projectes, dels quals són fabricants de cotxes asiàtics, dos d'elles. La decisió definitiva es vol resoldre per la comissió corresponent el proper mes de setembre. La bicicleta és cada vegada més elèctrica. A Europa, un 20% de les bicicletes són ja elèctriques. El boom l'ha originat la pandèmia, l'any 2020. La facturació de les bicicletes s'ha disparat un 40% i es van vendre a Europa l'any passat uns 22 milions de bicicletes. La facturació va ser de 18.300 milions d'euros. La Comissió Europea ha adoptat una recomanació per a la decisió del Consell Europeu, que és un òrgan format pels presidents dels governs dels països membres, per autoritzar l'obertura de negociacions per a un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar. Un dels objectius és arribar a un acord per tenir un impacte positiu per a aquells que viuen i treballen a banda i banda de la frontera entre Espanya i Gibraltar, tot protegint la integritat de l'espai Schengen i del mercat únic. La cançó del programa d'avui és de Dua Lipa, Don't Start Now. No comencis ara. Són molts èxits de Dua Lipa i li agraïm sincerament haver participat en el nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. I ara comencem les entrevistes.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El canvi climàtic fa problemàtic produir aliments per a tothom en aquest món, de continuar l'agricultura tal com es fa ara. Tindrem aliments de qualitat cap al 2050? Les causes d'aquesta crisi, de la crisi de l'agricultura, són la manca dels camps de conreu, la disminució dels boscos, la molta població que cada vegada vol aliments més sans i més bons, la manca de l'aigua dolça, de la pluviometria cada vegada més baixa, que provoca una major desertització del planeta, especialment a Catalunya, la manca d'inversions per millorar la productivitat i també els sistemes de comercialització dels aliments. Doncs per parlar de tot això tenim en el nostre programa Economia i Valors la Joaquim Ros, exdirectiu, director de mercats de Mercabarna i expert en els temes proposats. Bona tarda, senyor Joaquim Ros, i benvingut al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Molt bona tarda.
No es tracta de crear més alarmes a la gent, però segons el Think Tank, o sigui, un grup de reflexió internacional Planet Tracker, hi ha dificultats per alimentar saludablement els habitants del planeta el 2050. El problema, diu aquest Think Tank, el problema és que cada dia som més i els recursos són limitats. Això ho diu el senyor Jordi Sala Casarramona, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. La gent vol menjar cada vegada millor i per això caldran fer canvis, senyor Ros.
Sí, realment és preocupant, això d'entrada. I, a més, el senyor Jordi Sala té molta raó. Però jo voldria donar elements de positius, elements d'ajuda.
Molt bé.
En aquests moments en tenim dos que n'hi han sortint en el curs de l'entrevista, segur. Un és que la gent comença a estar molt més conscienciada, i això és molt important.
Sí.
És molt important. I dos, crec que la tecnologia pot estar ajudant ja, o pot jugar, està jugant un paper important, i encara en pot jugar més. Mireu, abans dèieu que la gent vol menjar cada dia i que vol menjar millor cada dia. Jo crec que menjar millor, que vol menjar és més equilibrat. I el problema és que una bona part del món, malauradament, està menjant desequilibrat. Es calcula que un 20% de tota la població només mengen a base d'un, com a molt, dos productes. I bàsicament són l'arròs i el blat de moro, no?
Sí.
I això és desequilibrat.
I algun pollastre.
I el pollastre, exactament. I aquests productes, la veritat és que tenen moltes calories, però tenen pocs nutrients, i això és molt important.
Ah, això sí, és veritat.
Mireu, però jo crec que en algun sentit hem avançat, perquè si ens situem als anys 50, que eren 4.000 milions d'habitants, es parlava llavors que hi havia un 20%, un 25%, 1.000 que passaven gana. Ara som 7.000, no som 4, són 100.000 milions, aproximadament,
sí.
I es parla de 800.000 que passen gana. Per tant, ho hem millorat una mica, i és bo recordar aquestes dades, és molt bo.
Sí, sí, sí. Sí. Després tenim el problema de la sequera, cada vegada plou menys, per exemple, a Catalunya. Hi ha zones de Catalunya que l'estiu plou un 40% menys, senyor Ros.
Sí, senyor.
Què passa, llavors? Com ho hem d'aclarir, jo?
Mireu, antigament es deia que quan hi havia una prolongada sequera,
sí,
era deien, el declive de les civilizaciones.
Sí.
I desapareixien civilitzacions. Però jo crec que, el que deia abans, jo crec que ara comencem a tenir alguns recursos. La gent s'ha donat compte, i m'agrada posar exemples perquè s'entén molt millor.
A veure.
Fins fa molt poc temps regava manta, vol dir, escolta, s'inundaven els camps, imagineu-vos la despesa d'aigua. Escolteu, això quasi no passa enlloc ja. Tothom està fent rics gota a gota. Imagineu-vos el canvi. No tan sols de consum d'aigua, que és importantíssim, sinó de que l'aigua s'aprofita molt més per la planta. Bàsicament, arbre fruiters, en aquest sentit. Doncs, i un segon exemple, que ja sé que hi ha gent que no hi ha de parlar-ne, però jo crec que,
sí,
com a part de la solució, els transgènics són resistents a la sequera. Moltes varietats de cereals aguanten molt i són molt resistents a la manca d'aigua que una varietat normal podria aguantaria. I, per tant, només per això, i tenen altres avantatges, doncs, ho hem de contemplar-ho, allò que deia fa una estona de la tecnologia. No? I també és veritat que hi ha una sèrie de plantes, no sé, el cafè o el cacau, per posar, tenen alts nivells de necessitat d'aigua. Però, en canvi, d'altres...
I el cotó.
I el cotó, sí, senyor. I, en canvi, d'altres, com els cereals o els fruiters, en tenen molt més baixos. Per tant, sí, cap planta també, tenint en compte els transgènics i tenint en compte la vedella, per exemple, té el triple de necessitat d'aigua que el porcí o el pollastre.
Sí. Alguns experts internacionals diuen que caldrà repensar i transformar l'actual sistema de cultiu agrari. O ens quedaran les collites minses o acotades. Això requerirà fortes inversions. Com es pot anar endavant amb inversions quan els agricultors viuen subvencionats, senyor Ros?
Bueno,
és una agricultura subvencionada, la que tenim.
Sí, però no totalment. Jo crec que les subvencions bàsicament estan amb els grans agricultors, els que tenen grans superfícies de cultius extensius, i no tant el petit pagès o...
No, aquest no rep subvencions.
I aquest no rep tantes subvencions.
Desgraciadament.
Malgrat és cert, en Jordi Sala a vegades diu allò de dir, home, però és que si no reben una mica de subvencions, vull dir, compensa una mica els preus... Estan collint. I és part de veritat, això també. I és part de veritat.
Sí.
Però segurament no el ritme necessari per molts cultius que s'estan transformant tant a nivell de zones més adients com veritats. Jo crec que també forma part d'això. Com tractar-los, com buscar els diferencials? Els ecològics podrien ser un. L'olivera, per exemple, és molt fàcil. Els cereals és molt més complicat. Recordem que l'agricultura en el passat no era gens respectuós amb el medi ambient. Anys al contrari, no?
Sí, sí, és cert.
I, per tant, jo en aquests moments hi ha molta més cultura, allò que us deia, conscienciació, però no tan sols del consumidor, sinó també del productor, de fer les coses molt millor.
Sí.
I aquí deixa'm anar, i això té una vessant positiva i negativa, en aquests moments Xina i Aràbia, i fins i tot també Rússia, estan comprant grans extensions de terreny al món, sobretot Àfrica, i també a Amèrica del Sud. Pensant en què? Pensant que són països que tenen un creixement brutal de gent i que no tindran prou amb el propi terreny que tenen. I això fa molt que pensar, no? Vull dir, o fa molt que rumiar, si això té vessants positives i negatives. Clar.
Sí, sí, les transformacions que s'han de fer, com és natural, es faran respectant els entorns naturals, això ho demana tothom. La Unió Europea ara ha traçat un pla fortíssim de respectar els entorns naturals i disminuir fortament els gasos d'efecte hivernacle, senyor Ros. Es necessitarà molta imaginació i molta capacitat de gestió dels recursos, llavors.
i capacitat de diàleg, també, perquè
és cert.
Diàleg amb el sector és molt important i no sempre hi és. S'ha de buscar aquest equilibri tan necessari entre el respecte al medi ambient i el respecte al que fa el professional, que és el pagès, que és el professional que ens dona de menjar 3 cops al dia, no ens n'hem d'oblidar mai. Jo crec que les coses estan canviant, no tan ràpid com voldríem, però s'està fent, en sèrio. I aquí també, un cop més, hem d'aplicar tecnologia i tecnologia, no? Jo, fixeu-vos, només pensant en els satèl·lits, els drons, els GPS, ajuden molt, Ajuden molt al pagès, i tot això s'ha de repercutir en positiu per tal de tot aquest aspecte que m'heu acabat de comentar. No? Sí. Fixeu-vos, només ajuden a regar i adobar on i quan fa falta. Imagineu-vos si és important.
Sí. Segons Ricard Ramon Junoy, responsable adjunt de la Direcció General d'Agricultura de la Unió Europea, diu que caldran 3 factors per canviar el sistema: la tecnologia, l'agrogenòmica, que té a veure amb la genètica de les plantes, i l'agricultura regenerativa. Ho veu així, vostè?
Estic d'acord, sí. I hem de treure una vegada més tot el partit possible de la tecnologia aplicada als conreus, Regenerem el que hem degenerat, per dir-ho d'alguna manera, no? Des de la Comunitat Europea jo crec que s'estan fent esforços positius. No oblidem mai que la partida poder pressupostària més important de la Comunitat Europea és l'agrícola, no?
Sí.
I sobretot el que s'ha de demanar és que no baixi. Escolteu, només penso que som uns privilegiats d'estar a Europa en aquest sentit, perquè des d'aquí hi ha uns ajuts que molts altres països del món no tenen, no?
Sí. I vostè volia dir també unes paraules abans d'acabar el programa, m'ha dit.
No, jo crec que amb la dieta de la salut planetària, que hi ha un gran escriptor que es diu Mouet, valencià, que sempre en parla, perquè jo crec que és un brindis al sol poder per una part de la gent del món, però en canvi que equilibra els dos mots, la salut i el planeta, no? I ràpidament, hem de menjar producte natural, hem de menjar producte que estigui menys processat, hem de menjar producte de més proximitat i no de contrastació. No hem de menjar ara melons, ja menjarem d'aquí un parell de mesos, hem de menjar taronges nesples que estan, i les cireres que vindran del Baix Llobregat. Escolteu, hem de menjar carn, sí, menys, però 2 cops al dia, 2 cops a la setmana, sí. Hem de menjar més peix, perquè el jovent no en menja, i a la piscifactoria el peix és molt sa. Hem de comprar producte al barri, no hem d'anar al cotxe comprant. Tot això contamina el medi ambient, no?
Sí.
I sobretot que el camp no és un parc temàtic per als urbanites, que la seva funció és proveir d'aliments.
Doncs
formació pels infants, més formació pels infants, i hem de cercar solució i mentalitzar els productes que es fan molt bé.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Joaquim Ros, exdirectiu de Mercabarna, per les seves aportacions al futur de l'agricultura, al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit, un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies igualment.
Adéu. Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
El risc d'exclusió social afecta 1 de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tenim una música molt marxosa, no? La Fundació La Caixa, que actua com un organisme intermedi del Fons Social Europeu per desenvolupar el programa anomenat Més Feina, en el marc del també programa operatiu d'inclusió social i economia social POISES, el qual respon a una estratègia comunitària i de l'entitat de combatre l'exclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat laboral. A Catalunya s'han aconseguit més de 780 insercions laborals i 416 han completat una formació a través d'itineraris integrats i personalitzats per millorar la seva ocupabilitat de manera que es puguin incorporar al mercat laboral. Més Feina, el programa Més Feina de la Fundació La Caixa, disposa d'un finançament d'un total de 41 milions d'euros procedents del Fons Social Europeu i de la Fundació La Caixa. Tenim entre nosaltres el senyor Jaume Ferrer, director del Departament d'Integració Sociolaboral de la Fundació La Caixa. Bona tarda, senyor Ferrer.
Molt bona tarda.
Vostè es dedica des de fa molts anys a la inserció sociolaboral a través de la Fundació La Caixa. Com es fa el reclutament d'aquestes persones en risc de marginació social?
Molt bé, doncs miri, vostè ho ha dit, des de la Fundació La Caixa és un dels objectius, no?, millorar la qualitat de vida de les persones i sobretot una cosa que vostè ha dit a la presentació, no?, la igualtat d'oportunitats, sobretot l'accés al mercat laboral, no? Nosaltres venim portant programes com aquest que parlaves, Més Feina, com el programa Incorpora, on ho enfoquem, sobretot, a les persones en situació de vulnerabilitat. Com arriben al programa? Pues a través de la derivació de serveis socials, molt important, arriben a les entitats socials que col·laborem, per tal de que, d'alguna manera, puguem iniciar amb elles tot un procés fins a arribar a trobar-los una feina.
Sí. Aquestes empreses que incorporen aquests treballadors són agents de canvi claus per al progrés social. Com va dir el director general de la Fundació La Caixa, Antoni Vila, com ha anat la inserció laboral durant el coronavirus en el programa que s'anomena Incorpora, senyor Ferrer?
Pues sí, com diu el nostre director general, Antoni Vila, la clau de tots els processos d'inserció, lògicament, són les empreses. Les empreses que es comprometen amb les persones, que es comprometen amb les persones més vulnerables i que donen oportunitats laborals. Nosaltres sempre diem que la millor acció de responsabilitat social que pot fer una empresa és donar una oportunitat a una persona en situació d'exclusió o vulnerable del seu territori, no?, per millorar, pues, la seva qualitat de vida i millorar també el territori. Lògicament, tot el tema del coronavirus ens ha afectat molt directament, no? Doncs, per desgràcia, a moltes empreses han entrat en ERTEs, algunes inclús han hagut de tancar, i això ha afectat directament, pues, a persones que nosaltres preparàvem, sobretot amb temes d'hostaleria o
de restauració, de comerç.
Exacte.
Transports.
Clar, exacte. Però també hi ha hagut oportunitats, no? D'alguna manera s'han triplicat altres sectors de demanda, sobretot demanda de tots els temes de serveis de salut i cuidado, i el cuidado de les persones,
sí,
tot el tema sociosanitari, tot el tema de neteja, tot el tema inclús de repartidors. Llavors, el que hem fet d'alguna manera, doncs, és reconvertir i intentar, pues, en aquests sectors treballar molt bé amb les empreses i buscar aquestes persones que encaixin amb les necessitats d'aquestes empreses, per la qual d'alguna manera sí que en alguns sectors lògicament la inserció laboral ha baixat, però per contra amb altres hem tingut oportunitats que abans no en teníem.
Sí. Ajuden vostès també les persones més vulnerables a crear microempreses?
També, lògicament, o sigui, l'important és accés al món laboral. I el món laboral es pot entrar, doncs, com explicava fins ara, no?, buscant-nos una feina que encaixi bé amb les competències i les qualitats d'aquella persona, perquè totes les persones tenen unes competències que ben treballades, ben activades, poden encaixar dintre una feina. I després també tenim tota una línia d'autoocupació que volem, d'alguna manera, intentem fer realitat aquelles idees, aquells petits projectes de negoci que moltes persones tenen. Per això treballem conjuntament amb els nostres companys de microbanc, també per poder donar aquests microcrèdits.
Sí.
Tenim uns tècnics que estan en els territoris que ajuden, sobretot, a la persona a aterrar la idea, a fer un pla de viabilitat, a tindre en compte tota una sèrie de coses importantíssimes, perquè aquell negoci funciona.
Sí.
Tenim una mitja, per exemple, l'any passat, el 2019, es van crear més de 1.250 microempreses a tot Espanya, no? El qual, això és important, no?, perquè no solament és trobar una feina, sinó és que un mateix pugui desenvolupar aquesta idea, i sobretot gràcies també, pues, als nostres companys de Microbank, perquè al final són microcrèdits que només necessiten l'aval nostre del tècnic d'autoocupació Incorpora, que avala que realment aquell negoci pot funcionar.
Sí. Perdoni la pregunta, però vull dir, és que s'ha de fer. El... No hi ha empreses que busquen aquest tipus de personal per abaratar el cost laboral?
No. No, 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 jo no estic d'acord amb això. Finalment...
Bueno, no sé, jo pregunto, eh? No...
Al final, hi ha una cosa que és molt important i s'ha de saber. Quan una persona vingui d'on vingui, de la situació que vingui, entra una empresa, entra amb les mateixes condicions que hi ha en aquella empresa. Això hi ha els convenis col·lectius, etcètera, etcètera.
O sigui, no són persones que diríem que estan al marge dels convenis i al marge de les situacions normals del personal de l'empresa.
No, no, no. Al fi i al cap, és, el que intentem és trobar-los i acompanyar-los al món de l'empresa. O sigui, el problema que hi ha en moltes situacions de persones de vulnerabilitat és que necessiten algú que els agafi de la mà, algú que faci que els ajudi a creure en ells, algú que a la millor els hi fem alguns, alguna formació amb algunes coses tècniques i, sobretot, mostrar-los a l'empresa perquè realment funcionen. I això és la clau. Altra cosa és que, lògicament, per exemple, si és una persona que té alguna discapacitat, l'empresa té bonificacions.
Sí, social. Bueno, això és una altra
sigui
cosa.
Sigui el sí. que sigui, però això és una altra cosa.
Sí.
Al final, és vingui d'on vingui, el que intentem des de la Fundació La Caixa i en el programa Incorpora i Més Feina és preparar bé les persones, que creguin ben belles, tots els prospectors, anar a buscar ofertes de feina, per tant, molt treball de camp amb les empreses que necessiten. Hi ha empreses amb molta necessitat de contractació. Miri, vostè ha parlat del Covid. No? En el moment del Covid, moment més dur dels mesos d'abril i maig, hi va haver una gran demanda en el món sociosanitari, no només d'enfermers i d'allò, sinó també de serveis de neteja. Hi havia molta por. Hi havia molta gent que no volien accedir a treballar en un hospital. En canvi, doncs, des del programa Incorpora, i vull posar-ho en valor, moltes de les persones que nosaltres treballem ja no solament van a aquesta feina pel fet de la feina, sinó també per aquestes ganes d'entrar al món laboral i sobretot de ser solidàries en el rest de la població.
Sí. Vostès estan per tot Espanya. Ens pot donar alguns resultats?
Sí, miri, nosaltres, com a obra social, lògicament, des de la Fundació La Caixa, actuem a totes les comunitats. Tenim grups d'entitats Incorpora per tots els territoris. Inclús estem també ara a Portugal des de fa 2 anys i tenim uns breus també al nord del Marroc, a Polònia i Hongria, uns petits equips d'Incorpora, i a nivell molt genèric, no? Miri, en un any, d'alguna manera, per exemple, l'any passat, el 19, vam integrar més de 37.000 persones en llocs de treball, empreses.
37.000?
37.000. D'aquestes, quasi un 30%, 27%, un 27% són persones amb alguna discapacitat o malaltia mental, i el reste són persones en situació o risc d'exclusió. Joves de fracàs escolar, dones víctimes de violència, parats de llarga durada, que estan molt lluny del món laboral, gent de més de 45 anys, treballem amb molta gent d'una edat que és molt dificultós poder entrar al món laboral, no? Pues, aquesta mitjana. Aquest any, lògicament, pel tema del Covid, estem menys un 13%, només menys un 13%, però, lògicament, amb moltes perspectives de poder intentar a poder buscar feines en aquests sectors que us deia, no?
Sí.
Aquestes serien una mica les dades, no? Però la satisfacció més gran és, i això ho fem molt en els programes de l'obra social, és avaluar, no? És veure, i aquestes persones com estan un any després?
Sí.
Com els hi ha millorat la qualitat?
Això fa un seguiment, vostès.
Sí, això és molt important.
Sí, clar.
Tant l'avaluació continuada i veure la millora també dels procediments, no?
Sí.
I sí que realment és molt, molt, molt agradable veure que la importància de posar-se en el mercat laboral, més d'una aquesta oportunitat i de vegades integrar-se, pot ser, veiem que la millor aquesta persona després d'un any està en una altra empresa. I això és bo.
Clar.
Vol dir que l'hem activat. El problema seria que tornés al programa, no?
Clar.
Per tant, podem dir que quasi un 70%, quan nosaltres fem aquest seguiment al cap d'un any, continua treballant. I
sí.
molt d'ells, inclús amb altres empreses. Vol dir que això, potser hem fet un contracte a 3 mesos, 6 mesos, s'han quedat a l'atur, però han agafat aquest empoderament que per ells mateixos han buscat una feina. I això és la clau de l'èxit.
Molt bé, doncs, senyor Jaume Ferrer, per les seves explicacions, tal com s'explica vostè, que veig que s'explica molt bé, es fa efectiu aquell eslògan de la Caixa que l'ànima de la Caixa és l'obra social. O sigui, que tingui molt bona tarda, que tingui molt bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies a vostès.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El fabulós temple expiatori de la Sagrada Família de Barcelona, avui basílica, en un principi estava dedicat a Sant Josep. Per aquest any, que el papa Francesc l'ha dedicat a Sant Josep per tota l'Església Universal, es preveu que s'acabin les obres de la Torre de Maria de la Sagrada Família. Serà la torre més alta de les que ara hi són. La més alta serà la catedral, la central, dedicada a Jesucrist. Per tal de parlar de la relació del temple expiatori de la Sagrada Família en relació a Sant Josep, parlarem amb el senyor Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, periodista, escriptor, enginyer industrial i biògraf de l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Abans molts pensaran què significa un temple expiatori. Un temple expiatori és on hi ha una adoració permanent del Santíssim Sagrament i on es va resar per l'expiació dels pecats. Bé, doncs bon vespre, senyor Tarragona, i gràcies per venir al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre, moltes gràcies.
Al principi, el temple de la Sagrada Família estava dedicat a Sant Josep. Com es va passar a ser temple de la Sagrada Família avui basílica, senyor Tarragona?
Això va passar molt al començament per influència de Sant Josep Manyanet, abans que Gaudí s'incorporés com a segon arquitecte de l'obra. Sí. És a dir, inclús abans de que es comencés a posar la primera pedra.
Sí.
Llavors, Sant Josep Manyanet és l'apòstol de la família i aquesta va entendre que la veritable devoció a Sant Josep és la devoció a la Sagrada Família, perquè Josep, de fet, és l'espòs de Maria i és el cap de la família de Jesús.
Sí. No tothom coneix la devoció d'Antoni Gaudí a Sant Josep, i ho va reflectir de manera repetitiva en el portal del naixement de la Sagrada Família. El que passa és que, a simple vista, no sembla tan evident, senyor Tarragona, però vostè coneix tots els detalls de la basílica. Expliqui'ns una mica.
Home, evident tampoc, perquè la façana del naixement, Gaudí, va dir: jo aquí representaré o represento el patrocini de Sant Josep. El patrocini de Sant Josep sobre l'Església, que va ser declarat per el papa Pius IX el 1870, és a l'origen de la construcció del temple de la Sagrada Família i de molts altres temples expiatoris i dedicats a Sant Josep al món. Sí. Aleshores, Gaudí, quan va fer la façana del naixement, va voler explicitar això. Primer, sí. Sempre ens presenta a Jesús i a Maria en Josep. O sigui, mai presenta a Maria sola, excepte en la visitació i en l'anunciació. I en totes les altres escenes, Maria està amb el seu espòs, que és Josep.
Sí.
I Jesús sempre, en tot cas, apareix sota el patrocini, o sigui, custodiat, estimat, protegit per Sant Josep. Això es desenvolupa en totes les escenes de la façana del naixement, on Sant Josep surt 9 vegades.
9 vegades. És cert que aquest any s'acaba la Torre de Maria de la Sagrada Família. Quin simbolisme té aquesta torre, senyor Tarragona?
La Junta d'Obres ho té previst, i aquesta torre que està sobre l'absis està dedicada a Maria perquè l'absis està sobre l'altar major.
Sí.
És on se celebra l'Eucaristia, que és com una nova encarnació. Per això està dedicat a Maria. Aquesta torre acaba amb un estel I aquesta estel, que representa Maria, és la que il·lumina totes les parets exteriors de l'absis, on hi ha les criatures infernals que representen els pecats, que fugen quan la gràcia de l'ànima, quan la gràcia arriba a l'ànima, que és la llum, la gràcia, a través de Maria. I en un moviment contrari ascensional, l'Església que celebra l'Eucaristia va pujant cap amunt, cap a Maria, creixent en les plantes i tots els elements vegetals que Gaudí disposa en aquesta paret exterior de l'absis.
Sí. De fet, es diu que Sant Josep va salvar el temple de la Sagrada Família durant la Setmana Tràgica de Barcelona a l'agost del 2009, quan les forces de l'anticlericalisme van destruir un terç de les esglésies de Barcelona, especialment en el sector obrer de la capital. Però no van poder amb la Sagrada Família, que estava enmig del sector obrer, senyor Tarragona.
Sí, va ser un fet sorprenent, perquè no hi havia cap força pública i les intentades que van fer els grups que el volien cremar es van retirar espontàniament, sense que ningú s'hi oposés. I això va ser interpretat com una especial protecció de Sant Josep a les obres de la Sagrada Família perquè es pogués continuar el temple. I es va fer, després de la Setmana Tràgica, una solemníssima funció d'agraïment a Sant Josep per la seva protecció.
Sí. Es pot considerar el temple de la Sagrada Família com la catedral dels pobres, de Tarragona?
Sí, així ho va titular el doctor Torres i Bages, en veure el quadre que el pintor Joaquim Mir estava fent amb els pobres que Gaudí tolerava, no solament tolerava, sinó que protegia perquè demanessin caritat a les portes de la Sagrada Família en construcció, i que Joaquim Mir va representar molt, molt gràficament, molt en primer pla. I aleshores és quan, passant per allà, el doctor Torres i Bages va dir: això sembla la catedral dels pobres, i aquest és el nom que ha quedat.
Sí. I quina serà la novetat d'aquest any en la construcció del temple de la Sagrada Família, senyor Tarragona? La novetat, a part de la torre de la Sagrada Família, hi ha alguna altra novetat? Perquè sembla que es van parar les obres, no?, durant la Covid.
Sí, clar, clar, la pandèmia va obligar a parar les obres, i no parar-les, sinó restringir-les a només aquesta Torre de Maria. Sí. Aleshores, clar, tot depèn de què passi, sí, què passi amb la Covid, no?
Sí, i aquest any el Papa Francesc ha dedicat a Sant Josep, ha dedicat l'any a Sant Josep. Pensa que es podria fer algun acte de culte a la Basílica en honor de Sant Josep amb motiu d'aquesta celebració de l'any de Sant Josep?
Ah, doncs és una gran idea, estaria molt bé, perquè precisament el temple de la Sagrada Família està dedicat a això, a la Sagrada Família, el cap de la qual és Sant Josep, i que és una, com hem dit abans, és una devoció absolutament lligada, absoluta, la devoció a Sant Josep i la devoció a la Sagrada Família. O sigui que seria un lloc molt adient per fer un culte solemne representatiu d'aquest any de Sant Josep.
Sí, aviam, sí, d'això em prenen nota alguns, no? El punt més alt de Barcelona, de la Barcelona antiga, és Montjuïc, la muntanya de Montjuïc, perquè Gaudí no va voler fer la Sagrada Família un temple que superés l'altura de Montjuïc. Per què, senyor Tarragona?
Oh, això és per humilitat personal, perquè no hi havia cap raó tècnica a la Sagrada Família, tal com la construïa Gaudí. Podia mesurar 300 metres o 400 metres. Però Gaudí deia, de les muntanyes que envolten a Barcelona, la més plana, la més baixa, és la de Montjuïc, que fa uns 200 metres a nivell del mar, i la Sagrada Família està a uns 20 metres. Aleshores, jo, la torre més alta, que és la de Jesucrist, la tallo a 170 i pico metres, perquè tot sumat sigui més baix que la muntanya de Montjuïc. Per què? Perquè la muntanya de Montjuïc és obra de l'arquitecte de l'univers, que és Déu, i jo sóc un arquitecte humà. Per tant, l'obra humana ha d'estar, inclús la meva, ha d'estar per sota de l'obra de Déu.
Sí. Bueno, això vol dir que Gaudí tenia una gran espiritualitat i un gran sentiment religiós, no?
Sí, clar.
Bueno, com va el tema de la beatificació?
o la beatificació continua, continua avançant. Estem esperant que es pugui constatar algun miracle tangible, no solament espiritual, sinó tangible, perquè es pugui tramitar definitivament.
La beatificació, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, periodista, escriptor, enginyer industrial i biògraf d'Antoni Gaudí i Cornet, per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana.
Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I avui en ser l'últim dia, l'últim programa, l'últim dia del programa, bueno, d'aquesta temporada d'Economia en Valors, l'animarem amb una cançó, aquesta vegada de Laura Pausini, titulada En canvi o no.
Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó, no estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Importantes esas palabras que nunca escucharás, y las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir. Son todas para ti, una por una aquí. Las sientes ya. Bastaba respirar, solo respirar muy lento.
Laura Pausini, en canvi, no. Gràcies, gràcies mille, Laura Pausini, que continuïs amb els teus èxits pel món. I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. L'han participat Joaquim Ros, exdirigent de Mercabarra, que ens ha parlat del futur del planeta Terra, amb manca d'aigua i desertització. Jaume Ferrer, director de l'àrea d'inclusió sociolaboral de la Fundació La Caixa, i Josep Maria Tarragona i Clarassó, historiador, escriptor, periodista, enginyer industrial i biògraf del gran arquitecte Antoni Gaudí, sobre Gaudí i Sant Josep. El control tècnic ha estat Jordi Carretero i us ha parlat Salvador Agonès. Com hem dit al principi, aquest és l'últim programa de la temporada d'Economia i Valors. El mes d'agost descansarem i tornarem, si Déu vol, al mes de setembre, on han de passar moltes coses, moltes i variades coses. Ja ho veuran, cada any, cada curs, és sempre una novetat. Els desitjo unes bones vacances, ben felices, per descansar, per desfrutar, per fer més esport, per parlar amb els amics i, sobretot, per viure molt ben conjuntats amb la família, fer excursions, distesos, amb molta pau i felicitat. No és fàcil viure amb la pandèmia, però ho superarem. Bon vespre a totes i a tots, i bon cap de setmana i bon estiu. Adéu-siau.